I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues de Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada. Ens esteu escoltant en directe. Sabeu que també podeu escoltar aquesta ràdio a través del nostre streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. És un programa que, pel que l'hagueu escoltat ja, barreja música i història d'aquest segle, del segle passat, que ens és tan proper i que, per tant, amb el qual tenim molta relació tot el que està passant avui en dia. Però al mateix temps ja és passat i ja el podem veure amb una mica de perspectiva. Aquest programa, pels que el voleu seguir ja, sabeu que cada programa parlem d'un any del segle XX i expliquem, resumim la història i expliquem la música que es va fer en aquest any del segle XX. Avui anirem als anys 20 i l'any del que parlarem és l'any 1928. Va ser una època que hi va haver a Europa després de la Guerra Mundial primera, que es va acabar l'any 1918, i de la reconstrucció després d'aquesta guerra, es va viure a Europa una relativa estabilitat política i econòmica. L'economia més o menys funcionava, hi havia treball dintre de les males condicions laborals de l'època, les jornades de moltes hores, el treball, els nens treballaven, les dones també, però hi havia treball més o menys, no hi havia l'atur que hi va haver després a principis dels anys 30. Tota aquesta relativa estabilitat s'acabarà l'any, estem parlant de l'any 28, doncs l'any 29 hi haurà la gran crisi de la borsa de Nova York, el crack de la borsa de Nova York, que durant els següents anys 30 i 31 provocarà l'època que es diu de la Gran Depressió als Estats Units, però també a Europa, que serà uns anys en els quals aquesta belle époque s'acabarà i començaran els anys 30, que seran una època de molta més inestabilitat i turbulències socials i econòmiques. A finals dels anys 30 també és una època que hi ha molts avanços tècnics, precisament l'any 1928 que estem parlant ara, Fleming descobreix les propietats de la penicilina. La mobilitat per automòbils està estenent als Estats Units, però també a Europa. Ford estava fabricant ja els seus cotxes Ford amb les cadenes de muntatge i es començava a fer popular, popular dintre la classe alta i una mica mitja, la mobilitat amb cotxe. I una de les millores tècniques, innovacions tècniques o científiques que ens interessen a nosaltres de cara a la música és que en aquests anys es comença a utilitzar ja la gravació i reproducció de la música. A l'any 1925, ja a principis de segle, s'havien inventat mètodes rudimentaris, el fonògraf, el gramòfon funcionava de manera acústica, que eren molt rudimentaris, però ja l'any 1925 es descobreix el tocadiscos amb reproducció elèctrica i a 78 revolucions per minut de velocitat, i es comença a divulgar aquesta forma de reproducció de la música i de gravació, que era molt més, donava un so molt millor que no el de l'antic gramòfon acústic. També en aquests anys s'inicia la ràdio comercial. A Barcelona, per exemple, l'any 1924 comença a emetre Ràdio Barcelona, que és una de les emissores més antigues d'Espanya, si no crec que la més antiga de l'estat espanyol. I per tant, doncs, la música ja no només es pot escoltar en viu en els teatres i els salons i les tavernes, sinó que es pot escoltar també a través d'aquests medis de reproducció mecànica o en aquest cas elèctrica de la música, ja elèctrica. I també a través de la ràdio, que es comença a tenir molta difusió, si bé serà als anys 30 quan pràcticament arribarà a totes les llars dels països europeus i Estats Units. També les comunicacions milloren, les comunicacions per barco, també comencen a ser per avió, terrestres, i així s'arriba a Europa el jazz i la música que es fa als Estats Units. Arriba també la moda de Charleston. En aquests anys que estem parlant, arriben a Europa i als teatres d'Europa dos espectacles que fan una gran difusió del jazz per molts països europeus, que són un espectacle que es deia Chocolate Kiddies, que era un espectacle que es tocava música de jazz i que els seus músics eren negres sobretot, i també un altre més conegut, que és la Revue Negra, que es va representar sobretot a París durant molt temps, i també va viatjar per altres països europeus, Berlín, que era un espectacle d'opereta protagonitzat per negres, músics i ballarins i cantants negres, en el qual hi havia el músic Sidney Bechet i també la cantant i ballarina Josephine Baker. Josephine Baker va contribuir molt a que es difonés per Europa el jazz. Va ser una negra nascuda als Estats Units que, a partir de que va arribar a Europa en aquests anys que estem parlant, es va fincar a París i ja es va quedar a París ja per sempre, per tota la seva vida. Va viure la Segona Guerra Mundial i va tenir un gran paper ajudant la resistència contra els nazis, que va ser dels pocs artistes que molts van confraternitzar o van caure sota van compatibilitzar la seva carrera musical amb els nazis. En canvi, Josephine Baker va resistir i va ser una de les poques que va ajudar molt a la resistència contra els nazis. Anem a començar el programa escoltant doncs una música, una cançó per aquesta cantant Josephine Baker, que s'escoltava als anys 20 a París, als teatres de París, amb aquesta Revue Negra, la revista negra. Anem a escoltar doncs per Josephine Baker, Blue Skies.
I'm blue, just as blue as could be. Every day is a cloudy day for me. Then good luck came knocking at my door. Skies are gray, but they're not gray anymore. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds. never saw things going so right. I noticed that the days are hurrying along when you're in love. Oh, how they're gone. Bluebirds, all of them gone. Nothing but blue skies all the day long.
Blue Skies, Josephine Baker. Estem a l'any 1928 i Josephine Baker llavors estava amb la Revue Negra actuant als teatres de París. També a París triomfaven en un altre estil de música, la música clàssica, triomfaven els ballets russos de Diaghilev i les músiques amb ganxo popular que per aquests ballets van escriure músics com Igor Stravinsky, Erik Satie, Manuel de Falla, i també les músiques de concert d'aquests músics i també del Ravel, Honegger i Milhaud. La música clàssica aquesta tenia ganxo popular, la que feia França per aquests músics, les estrenes eren notícies de primera plana i diguéssim que en aquesta època la música clàssica feta per aquests compositors realment tenia bastanta acceptació popular, o sigui, arribava a molta gent. Hi va haver una d'aquestes composicions d'aquesta música clàssica que es feia a París en aquest any, que es va estrenar precisament l'any 1928, és del músic Maurice Ravel, que era un músic de pares espanyols però francès, però que tenia molt present la influència espanyola en la seva música, i aquesta música quan es va estrenar va provocar un gran escàndol perquè és una música que es diu, és el bolero, el conegut bolero de Ravel, que és una música que funciona amb té dos motius musicals i llavors va repetint aquests dos motius amb diferents instrumentacions però sempre repetint els mateixos dos motius i llavors això en aquella època va resultar bastant escandalós i tot això amb un ritme de fons de música com si diguéssim bolero, música americana, africana que també doncs, resultava bastant provocador per una música que es tocava una sala de concert de música clàssica. Anem a escoltar aquest bolero de Ravel, però com que és una música molt llarga, dura 16 minuts, llavors el que faré, que és una cosa que no m'agrada gens fer-ho, però la posaré no la faré tota sencera, sinó que faré un fragment només. Anem a escoltar doncs aquest bolero de Ravel, un fragment d'aquesta música. Bolero de Ravel. Estem escoltant aquesta música. Esteu al programa, us recordo, el programa Músiques del Segle XX, a Contrabanda FM, el 91.4, i avui estem parlant de la música i la història de l'any 1928. El Bolero de Ravel, aquesta música que hem escoltat un fragment només, al final entra més tota l'orquestra, hi ha uns tutis orquestals molt potents, acaba amb uns acords dissonants i ja dic que va ser una música que va provocar bastant escàndol quan es va estrenar, però que després ha quedat com un clàssic de la música clàssica. Ara, després d'haver estat una mica a París, ara anem a Alemanya, que ens ocuparà potser la part més important del programa, parlar d'aquesta Alemanya de finals dels anys 20 i de quin era el clima i la música que es feia, perquè era un dels punts més interessants de la música europea en aquests moments. A Alemanya hi havia la República de Weimar i al acabar la Primera Guerra Mundial, degut a l'any 1918, degut a la derrota, doncs, i que la guerra l'havia protagonitzat evidentment la dreta, l'oligarquia, la burgesia, en primer lloc es va implantar una república, la República de Weimar, i després va pujar molt l'esquerra política, l'esquerra socialdemòcrata, que es va, si bé el Partit Socialdemòcrata va al principi, abans de la guerra i durant la guerra primera mundial, tenia una orientació molt revolucionària, després de seguida acabada la Primera Guerra Mundial, amb l'assassinat de Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, el Partit Socialdemòcrata es va tornar un partit de, diguéssim, no revolucionari, sinó de gestió del sistema, tal com ha sigut com són avui en dia els partits socialdemòcrates. I llavors, inclús l'any 1928, que estem parlant avui, aquest partit va guanyar les eleccions i era el que governava Alemanya. També hi havia, però, una esquerra comunista, un partit comunista, que també tenia molta força. Al mateix temps de que predominava l'esquerra, diguéssim, en la política i també amb la cultura i la sensibilitat d'aquesta República de Weimar, també per sota estava començant a crear-se el monstre del nazisme. Efectivament, Adolf Hitler havia publicat l'any 1925 el seu llibre Mein Kampf, La meva lluita, i el partit nazi estava ja creixent molt, si bé encara no era un partit majoritari com va ser després. A la capital d'Alemanya, Berlín, era una ciutat molt viva, amb una intensa vida artística, cultural i nocturna també. Són els anys del cabaret berlinès, aquest cabaret que era capdavanter a Europa amb aquest tipus de música frívola, del music hall, i que també va reflectir la pel·lícula dels anys 60, Cabaret, de Bob Fosse, que va protagonitzar Liza Minnelli i Joel Grey. Doncs aquest eren els anys d'esplendor d'aquest cabaret berlinès. També els anys de l'esplendor del cinema mut alemany, amb les pel·lícules famoses de Metrópolis, de Fritz Lang, La caja de Pandora de Pabst, amb l'actriu Louise Brooks, i també de L'Àngel Azul, de Josef von Sternberg, protagonitzat per Marlene Dietrich, que era una dona que també en aquesta època era cantant i cantava els aquests cabarets del Berlín, de la República del Weimar. I dintre d'aquest ambient, el 31 d'agost de l'any 1928 s'estrena a l'Òpera de Berlín, s'estrena l'Òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill, que és una obra capdalt amb la teatre musical del segle XX i de la qual ara anem a parlar i a escoltar música. Aquesta òpera de Tres Rals estava al llibret i les paraules estaven escrites per l'escriptor Bertolt Brecht i la música pel músic Kurt Weill. És una òpera que parla dels baixos fons de Londres, està inspirada en una òpera més antiga de John Gay, d'anglesa, i llavors, inspirant-se en aquesta òpera, van escriure aquesta òpera de Tres Rals, que parla, es passa amb els baixos fons de Londres, llavors explica la història d'un delinqüent Mac el Navalla, en català, Mackie Messer, en alemany, que és el protagonista d'aquesta òpera, i llavors surten també les prostitutes d'un bordell, i l'argument consisteix en que es persegueix aquest delinqüent, se'l jutja, però finalment se l'absol, perquè i una mica l'obra intenta explicar a través d'aquest ambient intenta explicar el món, el capitalisme i el salvatge del capitalisme ja en aquells temps, no? Bertolt Brecht era un escriptor que era comunista, va escriure teatre i va escriure poesia també, i era un magnífic poeta, i també, a més de ser un magnífic home de teatre, en la seva primera època el seu comunisme estava molt tenyit era un comunisme llibertari, estava molt tenyit de inclús de nihilisme, de provocació, una mica d'explicar com era la naturalesa humana en si, no només el capitalisme sinó de l'home també, i després ja va anar a tornar-se més ortodox, i bé, sempre a veure, que Bertolt Brecht es va haver d'exilar als Estats Units quan el nazisme, però als Estats Units no va estar a principis dels 40, però quan es va acabar la guerra i va als Estats Units va començar a predominar l'anticomunisme, llavors es va marxar i va acabar va anar a l'Alemanya democràtica, l'Alemanya comunista, i va morir a l'Alemanya comunista. Llavors, si bé sempre va ser fidel al seu comunisme, també sempre va conservar aquest esperit una mica àcrata, una mica llibertari, que tenia des del principi de la seva, i que es notava més en la seva obra del principi. Llavors aquesta òpera participa d'aquest esperit també una mica llibertari, o una mica de una mica també nihilista, d'explicar que el que diguéssim les misèries de la condició humana. La tècnica teatral que utilitzava Brecht era la de distanciament, i amb això va ser un innovador i la va deixar ja per sempre a la història del teatre, que és això de que ell intentava que no que la gent s'identifiqués pel sentiment amb el seu teatre, sinó per la reflexió. I llavors per això utilitzava aquest distanciament. Intentava que la gent no s'identifiqués amb els herois i les heroïnes, sinó que es distanciés i reflexionés. En aquest sentit, una tècnica que utilitza és la del presentador, de que les obres de teatre seves, les escenes d'aquesta obra que ara sentirem parts, hi ha un presentador que les explica primer, abans de que passin, i amb això provoca amb el públic un efecte de que estan veient una ficció, de que no és, i llavors amb això els allunya d'identificar-se sentimentalment amb els protagonistes d'aquesta òpera. Això pel que fa a Bertolt Brecht. En quant a la música, el músic Kurt Weill és un músic que va composar obres també de concert, per audició, però sobretot és conegut per les seves músiques pel teatre musical. Ell, en aquesta obra, veureu que fa una música que intenta barrejar les característiques de l'avantguarda musical, l'atonalisme, però també ficar-hi elements de la música popular, i llavors hi fica elements de tango, de jazz, i llavors això es notarà en la música que ara escoltareu. Llavors va aconseguir d'una forma molt ben lograda unir aquest avantguardisme, aquest atonalisme de la música amb el seu música popular. Va agafar elements de les cançons. També una altra cosa que notareu és que s'utilitza la tècnica de l'expressant, o sigui, del cantat-recitat, de fer un intermig entre el recitat i el cantat. Aquesta òpera, Die Schrecklichen Oper, en alemany, no ho pronuncio bé, de Threepenny Opera en anglès, l'òpera de Tres Peniques en castellà i l'òpera de Tres Rals en català, es va convertir en un èxit popular a Berlín. La gent cantava pel carrer les cançons d'aquesta òpera. Després de la guerra, quan el nazisme, evidentment, a l'època nazi va ser prohibida, i després de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, a partir dels anys 50, es van fer moltes versions, ha sigut una obra molt versionada. a Nova York va inaugurar a l'Off-Broadway l'any 1954 una versió de Truffaut i Òpera. A Espanya també es van fer versions, i a Catalunya es van fer dues grans versions, que jo les he vist les dues. Una als anys 60, per la Corporació Dramàtica de Barcelona, dirigida per Ricard Salvat, i una dels anys 80, dirigida per el Mario Gas, protagonitzada per Constantino Romero i Vicky Peña. Ara anem a escoltar uns quants fragments d'aquesta obra, perquè jo crec que és molt important i per tant val la pena escoltar-ne uns quants. Posarem música de la versió original, que es va gravar el 1930, dirigida pel propi Corbail, i en la qual els que canten protagonistes són Lotte Lenya, que era la dona de Corbail, i Kurt Gerron, que interpreten els personatges de la Polly, i Kurt Gerron interpreta el Mackie Messer, aquest assassí dels baix fons, Michael Navalla. I després també posarem parts de la versió de 1988 pels Rias de Berlín, amb Ute Lemper fent el paper principal de Polly i René Colo fent el paper de Mackie Messer. Anem a escoltar per començar la introducció i la primera cançó, que és el Moritat de Mackie Messer, que és una cançó que s'ha fet infinitat de versions, com aquí a Espanya, en castellà es va titular Mac i en la Baja, i en català Mac en la Valla. Es van fer moltes versions amb música de jazz, Louis Armstrong va fer una versió molt coneguda, i també es va inspirar en aquesta cançó el clàssic de la salsa Pedro en la Baja de Rubén Blades. Anem a escoltar doncs aquesta introducció i el Mackie Messer, Mackie Navalla.
Sie werden heute Abend eine Oper für Bettler sehen. Weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. In Soho. Die Moritat von Mackie Messer.
Und der Haifisch, er hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer
sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch steht um die Ecke, den man Ecki-Messer nennt. Und Schulmeier bleibt verschwunden, und so mancher reiche Mann. Man nicht beweisen kann. Jenny Tauler hat gefunden mit nem Messer in der Brust, und am Freibild mit dem Messer, der von allem nichts gewusst. Das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge mit dem Messer, den man nicht fragt und er nicht weiß. Und die Menge
Mackie Messer, Michael Navalla, la música més que s'ha fet més universal d'aquesta òpera de tres rals de Bertolt Brecht, la versió, i Kurt Weill. La versió que hem escoltat és la versió dels anys 80, cantava el René Colo, i ara anem a escoltar una altra cançó d'aquesta òpera de tres rals, que és de la versió original de la gravació dels anys 30, de l'any 1930, i la canta la Lotte Lenya. És la que es diu Barbara Song.
Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McKees an. Sie berichtet von ihrer lange bewahrten Unschuld und ihrem Vorsatz, in allen Lebenslagen den Kopf oben zu behalten. Sie führt Beispiele ihrer Standhaftigkeit an. Jedoch eines Tags,
und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch sonntags nicht rein, und als er nicht wusste, was ich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben, und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es war das Vorabuch losgemacht, und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch geschehen.
Lotte Lenya, en aquesta gravació de la versió original de l'òpera de Trasrat l'any 1930. El músic Corbaire, l'autor d'aquestes músiques, també, no us he dit abans que també ell es va haver d'exilar als Estats Units quan el nazisme, però així com Bertolt Brecht no s'hi va trobar bé i va tornar a Europa, en canvi Corbaire va seguir treballant tota la seva vida fins que va morir als Estats Units, també Lotte Lenya, que era la seva dona, i va composar moltes comèdies musicals, obres musicals per Broadway, i de fet la seva música va ser molt influent amb la característica, la creem, diguéssim, amb el desenvolupament del musical de Broadway, la música d'aquest Corbaire. Ara anem a escoltar un altre tros, un altre fragment, aquest de la versió de 1980, que és la Ballade von Agenech Leben, Balada de la bona vida.
Urteilt jetzt selbst, ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Weist man uns das Leben großer Geister, das lebt mit einem Buch und nichts im Magen, in einer Hütte daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister, das simple Leben liebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Ein Vögelchen von hier bis Babylon vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft der Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier die Haut zum Mark zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen, wenn man sie sieht, wie das am Abend friert, mit kalter Gattin zu Bette geht. Und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht, und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frag ich sie nur noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
Balada de la bona vida. Continuem escoltant cançons d'aquesta òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht i Corbaire. Any 1928 es va estrenar. I ara anem a escoltar una altra, que aquesta és de la versió original de 1930, que es diu Zu harter Ballad, Balada dels immorals. Després us llegiré alguna lletra perquè us feu una idea del tipus de coses que deien les lletres d'aquestes, perquè són molt interessants. Anem a escoltar doncs aquesta Zu harter Ballad de la versió original.
Und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.
In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr.
Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell unser Haushalt war. Musik.
fixeu-se en l'orquestració de Corbeil, estàvem escoltant la versió original. Per aquesta òpera va utilitzar instruments totalment de la música popular, piano, contrabaix, també la percussió, hi ha un acordeó, hi ha violí, també hi ha una guitarra. Heu escoltat una guitarra que està tocada amb slide, que era un estil totalment popular que amb la música clàssica no es feia servir. Per tant, i també aquesta cançó que hem sentit hi havia com una espècie de ritme de tango, de ritme de tango al darrere, de compàs de tango, vull dir que Corbeil va utilitzar recursos de la música popular. Ara anem a escoltar un altre fragment d'aquesta òpera, que és també, després del de Mac i Messa, és el més conegut, el que s'han fet més versions, que és la balada de Jenny dels Pirates, Sobrevaia Jenny. Us vaig a llegir una mica la lletra d'aquesta balada perquè val la pena. Us ho vaig llegir en castellà perquè és la versió que tinc aquí al davant. Aquesta cançó la canta una criada i diu, bueno, diu així, diu: «Señores, hoy me ven fregar vasos y soy yo quien les hace la cama. Gracias les doy si me dan propina andrajosa de hotel andrajoso. Pero ustedes no saben con quién hablan. Una tarde en el puerto habrá gritos y se dirán: ¿qué gritos son esos? Me verán sonreír mientras friego y se dirán: ¿por qué se sonríe? Y un barco con 8 velas y con 50 cañones atracará en el muelle. Señores, se acabó ya la risa, porque todos los muros caerán. Será arrasada vuestra ciudad, menos un pobre hotel andrajoso. Preguntarán: ¿quién vive en este hotel? Y me verán salir por la mañana y dirán: ella era quien vivía. Y el barco con 8 velas y con 50 cañones empavesará sus mástiles. Y a mediodía desembarcarán 100 hombres y vendrán ocultándose de puerta a puerta agarrando a todos. Ante mí los traerán con cadenas y me preguntarán: ¿a quién matamos? Y habrá un silencio grande en el puerto al preguntarme quién debe morir. Se oirá entonces mi voz diciendo: todos, y hurra a cada cabeza que caerá. Y el barco con 8 velas y con 50 cañones conmigo zarpará». Anem a escoltar, doncs, aquesta Jenny dels Pirates, cantada en la versió de 1980, cantada per la Ute Lemper.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr dann schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen bei meinem Fenster und man sagt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100, gehen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir.
Ute Lemper cantant La geni dels pirates, sonava i el geni d'aquesta òpera de Tres Rals. I ara vaig a posar-vos un últim fragment d'aquesta òpera de Tres Rals, Dies Groschen Oper, de Bertolt Brecht i Kurzweil, any 1928 es va estrenar. És el final del segon acte, i us vaig a llegir la lletra que canten, perquè crec que expressa bastant bé la mentalitat aquesta que us he dit, comunista, anarquista de Bertolt Brecht. Aquesta cançó que sentirem ara, que ja és l'última que us posaré d'aquesta òpera, diu així la lletra, en castellà, eh? Caballeros que os consideráis destinados a purgarnos de los 7 pecados capitales, tendríais antes que considerar cómo somos alimentados. Antes de empezar con vuestros sermones, la cosa empieza ahí. Vosotros que predicáis la abstinencia y además vuestra dieta vigiláis, enteraos de una vez cómo funciona el mundo, y que por muchas mentiras que contéis y por mucho que retorzáis las cosas, lo primero es la comida, después va la moral. Así que estad seguros que los que ahora se mueren de hambre tengan buenas raciones y entonces nos comportaremos. ¿De qué vive la humanidad? Del hecho de que se tortura a la gente por millones, se les silencia, se les controla y se les oprime. La humanidad vive gracias a su habilidad para callar su conciencia. Por una vez, no huyáis de los hechos. La humanidad vive de su brutalidad.
Parar über die Frage, wovon lebt der Mensch? Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanz und unsere Brachheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotlein sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch?
Wovon lebt der Mensch?
Ein Mensch doch ist. Ihr Herr, gilt es euch nur gar nicht ein. Der Mensch lebt nur von Gänsen hart allein.
Die Dreis Groschen Oper, l'òpera de Tres Peniques, l'òpera de Tres Rals, de Kurzweil i Bertolt Brecht. Una de les obres més importants del teatre musical del segle XX. I ara seguim a Alemanya, a Centre Europa, i anem a parlar de la música de concert, la música de concert d'avantguarda. I en aquest any 1928, del qual estem avui escoltant la música i explicant la història, els músics de la segona escola de Viena, o sigui, l'Arnold Schoenberg i els seus deixebles estaven aplicant el seu mètode de composició dodecafònic, que és un mètode, que ja us n'he parlat altres vegades, en el qual es prescindeix totalment de la tonalitat, o sigui, la música no té un centre tonal com tenien a l'època clàssica i romàntica, no, la música no està en do major ni en re menor, sinó que les 12 notes de l'escala cromàtica tenen el mateix valor, no hi ha un centre de la música. I al mateix temps aquestes notes es desenvolupen en unes sèries que s'han de repetir d'una determinada manera, o sigui, és un mètode no de tonal simplement a sentiment, sinó que té unes regles bastant estrictes d'aplicació. Bé, llavors això en varios seus deixebles estan aplicant aquest mètode a la música que s'escolta, tant a, per exemple, Alban Berg, que és un dels seus deixebles, havia escrit ja la gran òpera Bosek, escrita amb aquest mètode dodecafònic, i a Schoenberg i l'altre deixeble, que era Anton Webern, havien escrit ja òperes orquestrals fonamentals. Aquest any 1928, concretament, Schoenberg va estrenar les seves variacions per orquestra i Anton Webern va estrenar la seva sinfonia de cambra. Anem a escoltar precisament d'Arnold Schoenberg les variacions per orquestra, aquestes que va estrenar el 1928. És una obra orquestral. Escoltarem només la primera part i està interpretada per la Chicago Symphony Orchestra, dirigida per Pierre Boulez. Anem a escoltar aquesta obra, que dura uns 10 minuts més o menys. Variacions per orquestra d'Anna Schoenberg. Estem a l'any 1928, estem recordant la música i la història de l'any 1928, evidentment avui no estem en 1928, i esteu escoltant el programa Músiques del segle XX a Ràdio Contrabanda FM, el 91.4. Seguim a l'any 1928 i ara anem a canviar de continent, ens anem cap als Estats Units d'Amèrica. I allà ens trobem amb que estan, la societat americana està sumida amb l'eufòria d'abans del crac del 1929. L'any 1929, l'any següent al que estem parlant, es va produir un crac a la borsa de Nova York degut al rescalfament de l'economia, una mica semblant a la crisi que hem tingut degut a temes de financers. Es va produir un crac a la borsa i aquest crac va arrossegar tota l'economia productiva al darrere, també primer als Estats Units i més endavant també a Europa. Llavors es van passar, després de l'any 29, als anys 30, 31, 32, va haver l'època de la Gran Depressió, però a la qual va haver un atur molt gran, va haver fam, als Estats Units va ser una època de les pitjors que han passat. Però ara, l'any 1928, encara no havia passat això. Són els anys també de la màfia, els anys en els quals Al Capone era el líder de la màfia més important de Nova York, els anys de les baralles entre la màfia i la policia. L'any següent, 1929, es va produir la matança de Sant Valentí, tan famosa, que va un ajustament de comptes entre bandes que va provocar una gran mortandat. I també els anys de l'esplendor de Harlem, dels clubs de Harlem, del Cotton Club, que també va reflectir a la seva pel·lícula Cotton Club el cineasta Francis Ford Coppola, una pel·lícula dels anys 80 o 90. I era l'època del jazz. El jazz, com ja us he dit en altres programes, va néixer a Nova Orleans, al sud dels Estats Units, però a principis dels anys 20 va haver una prohibició, un tancament de locals nocturns a Nova Orleans per una sèrie de qüestions, i llavors això va obligar els músics de jazz a emigrar de Nova Orleans. Primer van anar cap a Chicago i després a Nova York. Tant a Chicago com a Nova York es van crear dos estils de jazz diferents als anys 20, que ara escoltarem una mostra de cada un d'ells. A l'estil de Chicago està representat per músics com Vix Beiderbecke, King Oliver i el més important, Louis Armstrong, que és un músic que ja havia fet jazz a Nova Orleans, Jazz Dixieland, i als anys 20 va desenvolupar un estil diferent, aquest estil Chicago de jazz, sent però una personalitat molt, molt singular i sens dubte el més interessant de tots els músics de jazz de Chicago i potser de tota la música de jazz. Després, evidentment, va seguir tocant als anys 30, als anys 40, 50, 60, va desenvolupar una carrera molt àmplia. I ara anem a escoltar una música que es considera una obra mestra en la història del jazz, que és tocada per aquest Louis Armstrong i els seus Hot Five. Es diu West and Blues. Waddle, 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 waddle
da 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 da
dels anys 20, jazz de l'estil Chicago, Louis Armstrong. I l'altre pol del jazz dels anys 20 als Estats Units era Nova York, en els seus clubs de Harlem. I en aquest cas els músics més significatius van ser, entre altres molts, el Fletcher Henderson, la seva orquestra, la gran cantant de blues Bessie Smith i, sobretot, el Duke Ellington. Duke Ellington és un altre dels grans del jazz, un altre dels mestres que també va començar els anys en el estil Dixieland a Nova Orleans com a Louis Armstrong, i també va continuar com ell als anys 30, 40, 50, 60, sent una gran figura del jazz. Ara anem a escoltar una música que es diu The Mosh, que era com la sintonia o la música més important que es tocava al Cotton Club, i que també és la sintonia de la pel·lícula de Francis Ford Coppola, Cotton Club. Anem a escoltar, doncs, per l'orquestra de Duke Ellington, The Mosh. Thank you. De Moix, orquestra de Duke Ellington. Any 1928, finals dels anys 20, a Harlem, als Estats Units. El combo de jazz d'aquests anys no eren encara les grans bandes dels anys 30, eren combos de petites formacions semblants a les del jazz Dixieland, o sigui, amb clarinet, trompeta, banjo o guitarra, piano i bateria, la jazz band que en deien, però en aquesta època ja se li havia afegit el saxofon com a instrument important, i bàsicament aquesta era la banda tipus de jazz dels anys 20. Als Estats Units també es feia música clàssica, música sinfònica, evidentment, en aquests anys, i la música dels Estats Units es debatia entre reproduir o continuar la música d'avantguarda importada d'Europa o crear una música pròpia autòctona. Dos músics representatius d'aquestes dues tendències serien, en el cas de crear una música pròpia, en George Gershwin, que uns anys abans, el 1924, havia estrenat la seva Rhapsody in Blue, en la qual barrejava jazz i música clàssica, que l'escoltarem un altre dia, i en canvi el músic que va importar l'avantguarda europea que va seguir aquesta tendència va ser el més conegut, va ser el Hector Barès, que era un músic francès que es va traslladar als Estats Units després de la Primera Guerra Mundial i ja va continuar la seva carrera als Estats Units. És un músic molt interessant perquè de fet va ser el més visionari de tots els músics d'aquesta època, perquè no sols va investigar com feia l'Arnold Schoenberg i l'Escola de Viena que hem escoltat abans amb l'harmonia, amb la tonalitat, sinó que també va investigar amb el ritme, va ficar molt la percussió en les seves obres i també utilitzava una harmonia microtonal de fer clústers de notes molt juntes que de fet es va anticipar a la música d'avantguarda dels anys 40, 30 i 40 a Europa. O sigui, va ser un músic molt visionari, Hector Barès. Anem a escoltar d'aquest Hector Barès ara una obra que es diu Integrals, que està composada una miqueta abans, l'any 25, no l'any 28, però anem a escoltar-la perquè és molt representativa i molt interessant d'aquesta música d'avantguarda nord-americana. Està interpretada per l'orquestra de Polònia, la Polish Orchestra, i dura uns 7 minuts. Anem a escoltar doncs aquesta Integrals d'Edgar Barès. integrales de Edgar Varés, música d'avantguarda nord-americana. Fixeu-vos en lo avançada que sona aquesta música i pensem que està composada quasi fa 100 anys, en els anys 20. Vull dir que realment aquest Edgar Varés va ser un adelantat al seu temps totalment. Bé, i ara que són 2:15, doncs ja ha arribat el moment de despedir-me de vosaltres, d'acabar el programa d'avui, de músiques del segle XX. Avui hem estat escoltant música i explicant la història de l'any 1928, i el proper programa ja serà d'aquí 2 dissabtes. Us